quart de 10 comença la tertúlia del Gall del Monestir amb nosaltres, en Joan Alsina, en Josep Maria Balcells i el David Ros. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
A veure, tenim diversos temes sobre la taula. Voldria parlar amb vostès de les farmàcies que es planten i avisen que l'usuari podria haver de pagar més. Aquest mes tampoc no cobraran el que els deu el govern, que pujarà, atenció, a més de 400 milions d'euros. Davant d'una situació que ja fa temps que alerten que és insostenible, els responsables de les farmàcies només veuen com a sortida que els usuaris es gratin més la butxaca mentre continuïn els impagaments. Els farmacèutics exigeixen al conseller de Salut que els digui quina és la via per sortir d'aquest exocac. Ja vam parlar de les farmàcies fa un temps, recordo que la temporada passada també vam trobar una situació similar, de fet em sembla que algunes de les farmàcies van anar a la vaga i ara ens trobem amb aquesta situació que diuen que els deuen molts diners i que, òbviament, si tu tens un negoci i no cobres, doncs no quadra el negoci, no? Joan?
Però això està passant en tota la sanitat. Els farmacèutics, perquè són empreses privades, petites, amb poca resistència i amb una certa capacitat d'agrupar-se. I es queixen, i ho fan amb tota la raó del món. I jo crec que la solució que estan proposant és l'única. Quan el que deu diners no te'ls paga i no et diu quan te'ls pagarà, no estàs a buscar la vida, no pots donar crèdit. I és el que suposo que estan plantejant fer. Però és que el mateix està passant amb els hospitals, amb la part gestionada de forma privada que ha de rebre diners de l'economia pública, o està passant amb el món de les ambulàncies, on, a més, i més greu, doncs aquest repercutir el cost a l'usuari és molt més difícil, sobretot en tota la part d'emergències i molta part del que serien viatges programats, no? El món de l'ambulància el conec una miqueta i la veritat és que ho estan passant fatal, perquè si a les farmàcies els hi deuen 500 milions, a ells els hi deuen molt més. Aquí s'estan recolzant molt en que hi ha algunes companyies del sector que són fortes, però n'hi ha d'altres que no ho són. I el que està passant és molt kafkià, des d'anunciar-los que els hi pagaran un mes i aquell mes pagar-los el 50% de la factura, prometre'ls que al cap d'uns dies els hi pagaran la resta i anunciar-los ara que no els hi pagaran res, ni el que faltava de la factura anterior ni el de la factura actual. Bé, tot això tendeix a trencar-se i si es trenca serà molt greu. Jo no sé qui ho pensa tot això, però des de l'algú està fent malament.
Més opinions, com ho veieu?
Sí,
David?
Bé, jo penso que és un tema que no és un tema local i el seu origen està en el dèficit de l'Estat. Aviam, el dèficit de l'Estat i en relació al tema de la liquiditat, sabeu que hi ha el fons de liquiditat autonòmic. Llavors, fa uns mesos van venir directives d'Europa de que s'havia de fer aquest fla, havia de permetre que hi hagués liquiditat en el sistema i que les comunitats autònomes que no pagaven els seus proveïdors i els ajuntaments doncs tinguessin aquesta liquiditat. Què ha passat? Tots sabem que el mes de juny passat el dèficit de l'Estat havia igualat pràcticament l'objectiu del dèficit que tenia per l'Estat pel mes de desembre. Faltava ben poc perquè arribés. Mesura de contenir el dèficit de l'Estat, no pagar el fla, tant a Catalunya com a la resta. Aquest problema no és només de Catalunya, el tema de les farmàcies, també tinc entès que és a València i altres comunitats, amb molta força. Llavors, realment, això porta una mica el que jo sí que vaig dient i que veig que se'n parla molt poc, realment és un tema que també vàrem comentar en una de les últimes tertúlies, que l'Estat retorna aquest any 72.000 milions i l'any que ve, estic parlant de 2014, en els pressupostos, quan dic aquest any que ve, en els pressupostos tornarà 72.000 milions i en demanarà 142.000 milions. Hi ha una contradicció molt grossa amb aquesta realitat, és a dir, que demanar tant per poder retornar el crèdit i per finançar l'Estat és un Estat que està en situació de fallida i no descobreixo res perquè de fallida. En aquests moments s'està transmetent a tot el sistema financer, llavors mal s'estiguin fent inversions importants, vull dir, aquesta setmana hi ha hagut jornada dels economistes on hi ha hagut informes sobre la inversió que hi ha a Catalunya, mal s'estiguin activant per un cantó, per un altre cantó tenim el forat del finançament a nivell estatal i ara ens arriba aquí i realment ho paguen els, potser és molt visible els farmacèutics, ho paguen els farmacèutics i molts altres proveïdors en aquest cas de la Generalitat.
Més opinió, Josep Maria. Com
Doncs,
ho veus tot plegat?
No, a mi em costa opinar d'això,
És a dir, jo el que no accepto d'entrada, però tampoc tinc un coneixement exhaustiu de, dels mecanismes, és que qualsevol problema econòmic de Catalunya tot sigui culpa de l'Estat. I aquí hi ha un problema de gestió també aquí. Això no és d'ara, sinó que el tema, doncs, el que deu la Generalitat als ajuntaments, el que deu la Generalitat al món de, en aquest cas, de les farmàcies, això són deutes del govern de Catalunya que, està clar, si acabem, doncs, acceptant que l'únic que fa Catalunya és repartir el que li donen, llavors, doncs, sempre pots trobar l'excusa de dir, com que no ens ho donen, doncs nosaltres no podem pagar. L'Estat ha dit que, doncs, no hi hauria problema abans d'acabar l'any, de que hi hauria, doncs, el pagament tant als ajuntaments, als proveïdors en general, i per tant també als farmacèutics, però aquest problema s'està arrossegant. S'està arrossegant, les farmàcies té la morositat del govern, saltant-se totes les lleis aprovades i per aprovar, de que els terminis de pagament dels deutes, doncs, haurien de ser de 30 dies, o aquí, doncs, és un any, i és a dir, anem acumulant, i això no acaba, doncs, de ser. I què es fa? Llavors s'espera, doncs, que arribi el FLAP, arribi, doncs, l'aportació de l'Estat per anar tapant aquests forats. Però la Generalitat es troba... Per mi, doncs, que no hi ha uns criteris de prioritat, i mentrestant, doncs, que sé jo, doncs, aquí rebaixem els impostos del joc i nosaltres fem concessions, doncs, a dir, per comptes d'aparatar pels que tenen més, nosaltres, doncs, a dir, escanyem els que, doncs, tenen tot el dret de cobrar un servei que se'ls hi ha demanat. I aquest, perquè és un col·lectiu, el dels farmacèutics, que protesta i es fa sentir. Però el que deia una mica el Joan, hi havia manifestacions a Tarragona, em sembla, doncs, d'usuaris d'hospitals, amb professionals que tenen problemes realment greus per poder atendre els serveis mínims de la sanitat pública. Jo no sé qui fa fallida, si és l'Estat, també segurament, però també Catalunya està fent fallida. I la solució... La solució fàcil és dir, doncs, no, aquí en una situació d'independència ho arreglaríem tot. Això tampoc no és veritat i no hem d'enganyar la gent. Aquí hi ha un problema greu de crisi i a mi em preocupa, realment, em preocupa. I ara hi afegeixo unes declaracions que va fer el Guindos ahir que em va fer riure, em va fer plorar.
Quines?
Ràbia, aquelles... fan ràbia.
El que deia, de dir, escolteu, ara estem ja en una situació que els ciutadans d'aquest país hem aconseguit que ja no tinguin por de perdre la feina.
Home, si no en tens, segur que no, però, de perdre-la no, segur que no la tens.
Però això és acomiadament cosa... automàtic. O sigui, el que té els nassos a dir aquesta barbaritat ha de ser acomiadat fulminantment.
És molt fort, això.
Perquè gaudeixi d'aquesta alegria que deu envoltar tot el que es queda sense feina ara. No?
Mateix...
No, és una barbaritat. És
tremendo, no? Al mateix moment hi havia la notícia de Fagor, del País Basc, que hi hauria 4.000, que tancaven, hi havia 4.000 treballadors que estaven pendents d'això i quedaven fora.
Bé, 4.000 directes.
4.000 directes. 4.000 directes. Doncs 4.000 mesos.
És que, de totes maneres, la indústria que hi ha al redor de Fagor, indústria secundària, és brutal.
És brutal. És a dir, no patiu, ja no heu de tenir por de perdre la feina. O sigui, això està augmentant cada dia. I aquí les solucions de l'esperança del futur, de que serà molt millor, no soluciona el problema del present, que és el que afecta la gent.
Jo, tornant una mica a l'inici del que se'ns comenta, fa uns mesos, precisament per resoldre el problema de farmacèutics, vaig estar... en una reunió a la seu de la Unió Europea a Barcelona, a on els farmacèutics es van queixar precisament d'aquest tema, a on vàrem explicar a representants pues, venien del Parlament parlar precisament d'aquests problemes de morositat, vàrem explicar el problema de greuge fiscal i de repartiment fiscal que hi ha a Espanya, de finançament, no, ja no tant de greu, sinó de finançament. I una de les mesures que va sortir via Parlament d'Europa va ser aquest fons de liquiditat per pagar proveïdors. A bombo i platillo...
Això ha anat funcionant, David.
Ho va emocionar, però ara ho va anunciar a bombo i platillo el Montoro. Però ara, això que estem parlant d'aquest mes, fa una setmana, Montoro va dir que no es pagaria. I a partir de que no es pagaria és quan hi ha aquesta reacció.
Jo he sentit que abans d'acabar l'any es pagarà, però aquest no és un problema dels dos mesos. Els farmacèutics encara els hi deuen del mes d'abril.
Perdona, perdona, per pagar això s'ha fet un pla específic, un pla de proveïdors específic. I aquest pla de proveïdors específic és que el Montoro ara fa una setmana que diu que no es pagarà. I avui, amb tota la barra del món, diu, no us preocupeu, que abans de final d'any sí que pagarem. Avui ha dit això, però tots aquests problemes de que no es poden pagar els proveïdors és perquè ha tornat a tancar l'aixeta, però no perquè sí. Ja no, jo diria jo, perquè aquí estiguem en un procés a aquest país, sinó perquè Espanya no pot. Espanya no té en aquests moments liquiditat, i parlo a nivell global.
Bé,
I ara no vull comparar amb Catalunya. Realment, la bossa que anava destinada a això s'ha tallat. I per què s'ha tallat? Per mala fe. Jo m'atreviria a dir que no només per mala fe, si és que n'hi ha. Hi ha un problema de fons.
Jo no estic d'acord, David. Jo crec que sí que hi ha els diners, o hi ha almenys la capacitat d'aconseguir-los. El que passa és que l'efecte negatiu...
No es pot accedir al crèdit. La Generalitat no pot accedir a deute públic en aquests moments, cosa que s'havia fet en anys anteriors.
Però l'estat espanyol sí.
Continuarien deutant-se més.
L'estat espanyol sí. Cada emissió de deute que fa la cobreix sobradament, hi ha un preu molt baix.
Això per descomptat, però li va contra els ratis de dèficit.
Però m'és igual. El farmacèutic no pot anar contra els ratis de dèficit. Això és de sentit comú. L'efecte és Smigol.
L'estat ja no té cap credibilitat.
El Montor s'està carregant molts estatis de l'economia d'aquest país. Hi ha moltes coses que han endarrerit el seu pagament durant més de 8 mesos perquè el senyor Montoro ha posat traves perquè no vol que li faci mal en el dèficit. No pagarà el FLA abans de final d'any. És mentida, una altra mentida. Ho pagarà l'1 de gener perquè li comptabilitzin l'any que ve.
Sí, senyor.
I mentrestant hauran tancat moltes farmàcies. El que el Josep Maria abans atacava un tema que crec que és interessant. És una altra visió del problema. No? El problema és que no paguem a les farmàcies o el problema és què paguem? Perquè quan un ataca la problemàtica de escolta'm, no tinc prou diners per pagar-ho tot, el que ha de fer és l'exercici de veure aviam com reparteixo els recursos que tinc, no? I jo crec que una estratègia molt manipuladora és la de focalitzar el problema en una qüestió molt concreta, i una altra manera de veure-ho seria dir, no, aviam, explica'm quants diners tens i a què els apliques. És a dir, quants d'aquests recursos, dels pocs recursos que tenim, van a pagar els famosos assessors, diputacions, consells comarcals i tonteries per l'estil que no serveixen per res? Una altra cosa que un es pregunta, aviam, això és 0,1? Les farmàcies són 0,1? O ho pago tot o no pago res? Diu, no, home, el sentit comú diu que puc pagar una part. Pues no cobren res fins que rebentin.
Et puc garantir que tampoc es paguen els llars d'infants, tu expliques.
Ja, però s'està pagant els assessors polítics? S'està pagant les nòmines dels polítics? S'està pagant els partits polítics? S'estan pagant les campanyes polítiques? Doncs tot això s'ha de deixar de pagar immediatament. Però una qüestió de responsabilitat i de rigor. Això no se'ns explica. I com que no se'ns explica, aquí és que el que comencem a patir, i perquè es veu en el carrer i es veu amb la gent amb la que parles, comencem a patir un desgast molt, 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 molt important. Ja. I el perill, el risc aquí és, mira, el que ha passat a Fagor, si no actues, i se sabia des de fa temps que Fagor...
Però també... no era un exemple, el grup Mondragón?
És un exemple de gestió pel creixement, i sempre ha anat molt bé. El problema ve, clar, quan les coses van bé, tot és fantàstic. Quan les coses van malament i has de començar a acomiadar els teus propietaris, aquí comencen els problemes.
Ha col·lapsat el consum a nivell general.
Sí, sí, però és que els accionistes de Fagor són els treballadors de Fagor.
Que és una cooperativa, perquè la gent s'entengui.
El model de cooperativa de la Corporació Mondragón, que és un model que s'ha estudiat arreu del món per el seu suposat èxit, doncs suposo que ara està demostrant que aquell suposat èxit estava molt bé perquè tot creixia. Però ara, quan hi ha que començar a prendre les decisions més desagradables, no funciona. I ha caigut Fagor quan, des de que esclata la crisi immobiliària, des del mateix moment que esclata la crisi immobiliària, se sap que totes les companyies que depenen exclusivament del vestiment de llars tenen un problema.
Sí, no és un problema. De la crisi...
Quin ajust ha fet Fagor des de l'any 2008-2009 fins ara? Cap. És obvi que havia d'arribar un problema. I el problema ha sigut tan greu per no gestionar-lo que ara la Corporació Mondragón diu no, és que ja no es tracta d'un pla de viabilitat, hem de tancar. Presentarem un concurs que anirà a liquidació.
1.400 milions, em sembla que parlaven,
De forat.
I ara necessitaven, per sobreviure, 140 milions.
Sí, el que és que això també ens està apuntant a un altre problema, que era un problema insospitat. La Corporació Mondragón té problemes de liquiditat, perquè en condicions normals no hagués deixat mai caure una companyia del grup. Per tant, a darrere de Fagor, doncs ja hi ha una llista, eh? I Eroski està dels primers, en aquesta llista.
Que es va quedar cap Bravo.
Correcte.
Ho dic perquè...
Per tant, que veurem més moviment aquí dintre de la corporació. Però tot això, al final, de què parla? El de Fagor, no, que parla molt de l'immobiliari, però temes com Eroski parlen de que, senyors, això a mi em diverteix molt, el rotllo macroeconòmic està molt bé. Però com que ningú ens explica la gran distància temporal que va entre els senyals macroeconòmics i el món microeconòmic, doncs jo crec que avui estem vivint la pitjor situació de llarg del que seria, no hi ha les classes menys afavorides, sinó la classe, la famosa classe mitjana d'aquest país, les està passant magres. I comencem a veure retallades de despeses familiars obligades que mai
tenen. Però, Joan, nosaltres, els diaris i tal, ens parlen d'aquests referents empresarials, en aquest cas, o de crisis concret. I, clar, el que no s'acaba de recollir són els problemes molt més primaris de moltes famílies, de moltes persones, que ja fa temps que han de tancar moltes coses de la seva despesa. I això no surt als diaris, però són milers de persones, milers de famílies que estan amb l'aigua fins al coll i que les passen magres. Aquí, doncs, és una empresa que tanca, però hi ha gent que no pot donar... no pot posar el plat a taula.
És que aquests 4.000 cooperativistes que aniran al carrer i els 7 o 8 o 10.000 d'empreses del redador que també ho faran, aquests tindran un problema gravíssim, perquè segurament no tenen por, com diu el de Guindos, estan tranquils, però no trobaran feina. No trobaran feina. Aleshores, clar. Però és que o sigui, és lògic que la gent que té la mala sort de quedar-se sense feina, doncs té un problema i ha de començar a retallar tot el que pugui, però és que gent que la té també. És a dir, el que ha anat aguantant, el que ha anat resistint, doncs ha arribat un moment de col·lapse. I ja et dic...
El consum està tancat, està parat.
Està tancat, està tancat.
I això repercuteix en tot. És a dir, estem agafant les conseqüències d'una crisi, doncs, que va... I ara es nota amb aquestes coses.
Clar, diu... I la reacció política, això què és? No pagar les farmàcies, no pagar les ambulàncies, no pagar els hospitals. Això em sembla lamentable. Jo penso, i sobretot no ser transparent. Penso,
i anirem millor, vull dir, el crit de dir al futur demà, l'any
que ve. És molt parcial aquesta visió que tens, perquè sembla que puguem treure d'aquí i posar d'allà. Jo penso que hem de mirar quina és l'estructura del pressupost de la Generalitat i veurem que la Generalitat té sanitat, té ensenyament i té benestar. I després, amb unes partides molt petitones, té Mossos d'Esquadra i Bombers. Això és el pressupost de la Generalitat. Llavors, quan retallen, van a petar aquí. I algú em dirà, aquesta discussió que he tingut amb amics meus, diuen, però és que aquell director general que jo conec de no sé què...
I el funcionariat, també.
Perdó, el funcionariat ha rebut amb un 30%, eh?
Sí. Però som el territori de l'Estat amb menys funcionaris i
personal
públic.
Ha rebut amb un 30%,
eh? I les farmàcies no, o què? I les ambulàncies no, perdona, què? Perdona, i la sanitat no, què?
Et donaré la raó. El que passa és que et donaré la raó, però hem de tenir en compte. Hem de tenir en compte. Deixeu-me acabar.
Sí, un moment, deixeu-lo.
Perquè ho puguis explicar una mica millor.
Deixeu-lo que
va. No, perquè en aquest sanitat hi explicaven de com, doncs, el Boi Ruiz ha dit, doncs, està buscant un mecanisme que no és en aquests moments excessivament legal, sembla, de mantenir i incrementar el sou dels grans directius de les empreses dels hospitals. Els que estan en la sanitat, de dir, garantir que puguin mantenir amb una proporció que no els afectin les retallades en els càrrecs alts d'això. Dic, molt bé, doncs, mentrestant, bé. Doncs, reben els de baix, com sempre.
Bueno, jo estic en desacord que rebin els de baix i t'ho ben asseguro que estic en desacord. Perquè jo amb les meves carns també ho he rebut i sé el que és i això sé els problemes que ens representen. Però tornem, el pressupost de la Generalitat té sanitat, ensenyament, benestar, Mossos i Bombers. I aquí s'acaba, i el deute. Aquest és el pressupost de la Generalitat. I quan algú està discutint el tema de que un director, o perquè es vol garantir que aquell servei funcioni, també necessita un director, i es vol garantir que allò funcioni, perquè si no aquell senyor se'n va d'allà, ens trobem que... discutim el sou millor d'aquest senyor, que segurament s'ha de discutir, però és que algú està pensant que tot el que se'n va amb el tema de l'espoli fiscal equival a tot el sistema sanitari català i a tot l'ensenyament català sumats durant un any. Estem parlant d'un problema com si fossin semblant un problema amb l'altre, i no són problemes semblants. És a dir, estem en una dimensió que no es resolen ja els problemes, Jo penso que s'han de resoldre d'aquesta manera. És a dir, si hi ha un director general que no funciona i se l'ha de posar a caldo, doncs se l'ha de posar a caldo, això, evidentment. Però, vull dir, aquest complex que em sembla que tenim a Catalunya, no, és que hem d'arreglar-ho i hem de retallar el sou als altres. Si el problema té una dimensió molt més gran d'aquí, que hi hagi tot el que està passant a Catalunya en aquests moments, perquè molta gent se n'ha donat compte del moment en què estem. I és el que volia dir.
David, jo estic d'acord amb el que acabes de dir. La veritat és que aquesta és una dimensió del problema. No estic d'acord amb com la resolen, perquè el que jo no discuteixo és si l'estructura de salaris que estigui establert ara, no tinc criteri per establir-ho, sí que crec que tinc criteri per pensar que en sobren molts, però que els que estan tinguin el que tenen, això no tinc criteri per discutir-ho. El que sí que discuteixo és que en una situació de restricció de recursos econòmics, el que un no pot fer és dir a tu t'ho pagaré tot i a tu no et pagaré res. Perquè els empleats de les farmàcies no cobraran. Per què els empleats de les farmàcies no han de cobrar? I tota la demés gent sí. Els conductors d'ambulàncies, que són aquells que et porten a que et curin quan et fas mal, els conductors de les ambulàncies, quan l'empresa d'ambulàncies no cobra, i aquest mes no està cobrant ninguna, quan no cobren, el que els diuen és aquest mes no us podrem pagar la nòmina. I els conductors d'ambulàncies fan vagues i quan et fas mal, potser no et porten o
els
et porten
en
un estat...
Vagues, els professors d'ensenyament han fet vagues, els de sanitat han fet vagues, aleshores, els de benestar social t'estan dient el mateix,
el que em porta
estan al punt del col·lapse.
A dividir el problema en dues dimensions. La dimensió tècnica, jo crec que aquí el conseller Mascolell ho està fent raonablement bé, no? La part tècnica, com gestiono el que tinc, i segurament hi ha criteris que ell no aplicaria i que es veu obligat a aplicar, però llavors hi ha la dimensió política. Escolta'm, està molt bé, no tinc recursos, no puc pagar, collonut, el tècnic no pot pagar, truca al banc i li diu avui t'hi pagaré, però llavors hi ha el director general, diu, escolta'm, això no pot ser, quines mesures posarà per poder-me pagar? I aquí és on crec que fallem, perquè diu, escolta'm, el que no puguem pagar, no un mes, sinó 3, 4, 5 mesos, a les ambulàncies, a la sanitat, bla, 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 el que tinguem aquest nivell d'impagament generalitzat que s'està carregant el teixit econòmic d'aquest país, és un problema gravíssim que a nivell polític caldria gestionar-lo molt millor. Perquè està molt bé el de la consulta, i estic totalment d'acord, i sóc el primer que vol que això avanci i que acabi. Però és que els senyors que avui no cobren, potser no arriben a demà. Per tant, o gestionem això, i ho gestionem amb tota la radicalitat, amb tota la contundència possible, o no ens en sortirem. Perquè mentre tinguin la clau de la caixa, no anirem enlloc. I si tenen la clau de la caixa i no actuem amb suficient, insisteixo, contundència, no ens en sortirem i no ens en estem sortint.
Josep Maria, vols afegir alguna cosa? No? No. David.
Estic d'acord, és un tema de clau de la caixa, i si la caixa avui la tens buida en plena de tranyines, realment necessites la caixa per com a mínim controlar el flux dels ingressos, que el flux d'ingressos no ve aquí.
Doncs fem una còpia autoritzada de la clau.
Vale.
Escolti,
ja hi estic d'acord.
Si volen canviem de tema. Sí?
Sí, home.
Jo els faig una afirmació i em responen si consideren que és certa o falsa. El PSOE tindria avui més vots a Catalunya que el PSC.
3?
No, dic, sí, no, com ho veuen? Ho dic per ara, si volen, ho explico, perquè són les declaracions que va fer ahir l'expresident del Congrés dels Diputats, el senyor Bono, que va coincidir a Salamanca en una taula rodona amb Albert Rivera, que va dir ell que els nacionalismes són nocius, i tot això després que vam tenir aquesta votació al Congrés, on el PSC va trencar la disciplina de vot, abstenint-se en aquella proposta que va portar UPyD en contra del dret a decidir, dient que les decisions relacionades amb el dret a decidir han de ser votades pel conjunt dels ciutadans de l'estat espanyol.
Jo crec que...
Si volen respondre directament, no volen matisar, no... Era per
aviam,
aquí...
sí, però és una mica. Sí, però és irrellevant. I després ho explico.
Josep Maria, si no... No sap, no puc allò de totes les enquestes.
No ho sé, jo penso que aquí hi ha un problema que... Bueno, i és el PSOE, i és Convergència, i és Iniciativa, i tots els problemes que estan els partits polítics amb molta tensió interna. Ahir es va produir una cosa important, és a dir, el PSOE havia pactat abstenir-se d'aquesta votació de, sobre el dret a decidir, per no acceptar la proposta, la moció d'UPyD. Però un sector del PSOE va forçar la màquina, entre d'altres els andalusos i a la guerra, i recorda que van dir que, bueno, que ells, si no es votava a favor, igual trencaven ells la disciplina de vot. Llavors, el pacte que hi havia, doncs, sembla que era l'abstenció. La pressió que van fer els més radicals, els més ultras, els més espanyolistes, el que vulguem dir-li...
La vella guàrdia.
La vella guàrdia, doncs, va fer que el PSOE finalment s'afegeix a una moció, doncs, que realment, doncs, és molt, molt transcendent, digue'ls, i el PSC es va tornar a trobar, doncs, amb la decisió d'haver-se d'abstenir. Això que porta? Porta o una divisió interna del PSOE o una divisió realment, doncs, del PSC amb el PSOE. Vull dir, penso que aquí hi haurà... que hi ha una pressió forta per muntar aquí el partit del PSOE a Catalunya fa temps, i això a la llarga, doncs, es veurà que aquí hi haurà una divisió del PSC, doncs, amb un sector que pugui ser més, entre cometes, més lligat ja directament al PSOE, i un altre que no, uns socialistes catalans. És la tensió en aquests moments de la crisi, jo diria, nacional, també, vull dir que... afecta el PSC, afecta el PSOE, afecta Convergència i Unió, afecta Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa, són les tensions, que vol dir que el mapa dels partits està canviant i estem en un moment de canvi d'etapa, i ja ho veurem fins on arribarà. És a dir, els partits estan en crisi, tots, jo diria, la majoria, sobretot els que han tingut responsabilitats de govern, i caldrà veure les consultes electorals, doncs, com acaben de reflectir aquesta tensió.
Una cosa, la portaveu del PSOE al Congrés, Soraya Rodríguez, va negar la pressió de la vella guàrdia, però vaja, que ha sortit publicat, explicaves, eh? Però, home, òbviament no crec que sortís ahir dient, doncs sí, miri, va haver-hi pressió, però vam canviar el vot,
credibilitat màxima, no?
El matí mateix estaven sempre.
Per cert, el senyor Guerra encara és diputat?
Des de la primera legislatura.
Bé, ho deixo aquí, perquè ahir quan ho vaig llegir dic, no, s'han equivocat, no pot ser. No,
té una cadira amb el seu nom.
I vaig comprovar que no, que porta... doncs,
tots.
Deu tenir exacte la seva butaca. Mm-hmm. David, que prenies notes.
Sí, no, jo no sé si trauria més vots. El que jo constato, i a mi personalment, sabent la història del Partit Socialista de Catalunya, a mi em fa patir tot el que està passant. Jo penso que el Partit Socialista ha sigut un gran referent durant molts anys aquí, i aquest debat intern o no debat, ja no ho sé, perquè o sigui, sembla que no s'ha acabat de sentar un discurs, hi ha molts dubtes, la interlocució amb Espanya la tenen complicada, però és que aquí dintre no acaba tampoc de veure's una mica cap a bombar, no? Jo una de les coses que a més em preocupa és que a vegades dona la impressió que la societat catalana, d'una manera o altra, està parlant de moltes maneres, i com si de vegades no s'escoltés a la societat catalana. I això fa que hi hagi una... Jo vegi en tots els dirigents, ahir mateix sentia el Raimon Obiols amb aquestes jornades que hi van haver-hi a Barcelona sobre els nous estats, i realment, vull dir, hi ha un discurs que és d'una confusió que jo penso que potser és el preu de no escoltar una mica cap a on està demanant la societat catalana, no? I llavors el debat intern aquest, la confusió de si els drets socials i els drets econòmics s'aïllen, no? S'han d'aïllar de la forma potser de gestionar-ho, està que hi hagi aquesta manca de discurs, i per tant que s'estigui en una situació que realment, vull dir, les topades entre el PSC i alguns barons i tal, doncs, serà permanent si no hi ha un canvi de discurs, segurament.
Jo protesto perquè ni el Josep Maria ni el David han contestat la pregunta.
No.
Home, jo crec que l'han contestada, però vaja. No tant amb el sí o el no, però...
Digues, vull ampliar la meva resposta.
Sí, una cosa, a l'enquesta del periòdico que ha sortit aquests dies, que ha tingut diverses publicacions, hi havia la pregunta de què votaria vostè si el PSC i el PSOE es presentessin per separat, no?, els votants socialistes. I la meitat deia que votarien uns, menys, i la meitat dirien que els altres... Sembla que hi havia un que superava, sí, per res, una dècima. També era graciós veure què votaria la gent de Convergència i Unió, no? Doncs el 75% sembla que anava a Convergència Democràtica i el 25% Unió Democràtica. Clar, això és política ficció i també és una enquesta, no, però... de 800 persones, eh?
Això és un divertiment.
Sí. És un divertiment. No, però fa gràcia, eh? Veure com... Sí.
Sí, però sí, sí, a la baixa la ciència és
política ficció, però vaja, la pregunta, home, bueno, té un cert sentit,
si
no?
Si era aquesta, vol dir que algunes persones han contestat amb
aquestes
excepcions.
Sí, però aviam, hi ha preguntes que al final fan riure. Escolta, si el PSOE es separa del PSD, i a quin nassos li importa? Punt número dos. El PSOE, el PSC-PSOE, han aconseguit, ja després de molts esforços, convertir-se en un partit que gairebé no compta a Catalunya. No forma part dels partits importants, dels que poden aspirar a fer govern, o dels... No, és molt marginal. Tenen un problema molt greu, ho han fet molt malament. Jo crec que a la que s'han vist obligats a haver de sentar posicions és quan s'han començat a trencar, el qual vol dir que la unió era fictícia. No? Per això deia que és irrellevant. Jo crec que el PSC ja no existeix. I el PSOE, a Catalunya, doncs la veritat és que no els interessa el món català, no els interessa el món aquest més nacional. A mi la veritat és que em va fer molta pena que el PSC s'extingués a la votació de l'altre dia de la moció d'UPyD. El PSC el que havia fet per una miqueta per coherència és votar un no rotund.
Sí, però fixa't que jo suposo, m'imagino, que devia arribar a l'abstenció pactant-ho amb el PSOE. Ja, però... Per poder dir tu, a veure, això no
ja, però què vol dir aquest pacte?
Que si s'hagués sentit més lliure, probablement hagués votat en contra. Però... Llavors resulta que els altres li fallen i aquests voten a favor.
No pots pactar amb el diable. Tu has de ser coherent i responsable amb les teves creences, amb el que has de defensar. I el PSC no pot anar a Madrid a defensar una abstenció. Per molts pactes que hi hagi. Si no puc pactar amb el meu company, haig de canviar de company. I escolti'm, jo per coherència haig de votar que no. No, i és ben gros, no. Que això no val, que em multaran, que em fan fora. Perfecte, parlem de com ens divorciem. Però jo no puc... Vamos, això em fa petit. Això m'expulsa de casa. Per això dic, el PSC, com a socialistes de Catalunya, ja no existeix. És una cosa, que, bueno, una nebulosa que volta per aquí, que diuen socialistes i tal, i que suposo que això els fa mantenir una miqueta de...
I molts referents han marxat, que és potser llavors cada vegada va perdent una mica...
La part C del muntatge, doncs, s'ha anat.
Ara, fixeu-vos una cosa, jo em plantejava quan amb totes aquestes enquestes, que és veritat que són, doncs, bueno, són un punt...
A nosaltres ens agrada això, els periodistes, eh? Sí.
Però que en el fons, ara, jo pensava aquest dia, reflecteix una situació. Aquí de vegades, doncs, aixequem la bandera a dir, quan es parla, doncs, la correlació de forces al Parlament, d'aquí o al Congrés i tal, nosaltres representem, doncs, a partir del nombre de diputats, no sé quina població de Catalunya, nom de... i tal. Però resulta que les enquestes diu, avui, però és clar, això no té cap valor polític. Avui vostè no representa aquest, doncs, 20% que va treure les últimes eleccions, sinó que vostè avui representa només un 7%. Però continuen fent funcionar el 20% que van treure les últimes eleccions. Igual Convergència té 50 diputats i aquesta enquesta li diu que en traurà, doncs, 34, no? 15 diputats menys. Clar, Convergència continua dient, nosaltres som el partit hegemònic, nosaltres som els primers, nosaltres manem, nosaltres presidim la Generalitat, nosaltres governem, però resulta que això ja no respon sociològicament a una situació, doncs, de la massa electoral. Aquí hi ha alguna cosa que s'està movent per sota i que encara no queda reflectit amb la representativitat democràtica que hi ha. El PSC probablement pot arribar a ser la cinquena força, pot ser residual.
Llavors, havent governat a tot arreu.
Havent governat a tot arreu.
Això que fa 8, 10 anys que estava...
8 anys.
A tot arreu, dels ajuntaments, diputacions...
I algú deia, el Rivera s'està fregant les mans. Probablement és veritat. És a dir, un partit, doncs, que tenia 3 diputats i que tothom deia, això és un flor d'estiu, vull dir que les pròximes desapareixeran. Doncs resulta que no, que ara tots en té 6 i ara n'hi auguren tots 14 i aquests van matar perquè recull una mica tota la crisi que tenen els partits històrics.
Mira, jo crec que això forma part de la perversió del muntatge polític democràtic, no? Aquest fet de tenir blindat contra tot 4 anys de govern. Me'n vaig a un sector que...
Que l'estabilitat també és bona, Joan, vull dir, és veritat.
L'estabilitat sí... Però
no pots fer un argument. Jo dic que jo és l'argument.
L'estabilitat és bona, però cal poder actuar quan la gestió és dolenta. M'explico. Ara t'ho imagina't un banc, un sector d'aquests que a tots ens agrada tant ara. Un banc, i que ve el president del banc i diu, no, miri, en el meu sector a mi em posa en contracte vostè i jo estic blindat durant 4 anys en els que no és que m'hagi de pagar molt perquè marxi, no, és que no em pot fer fora. Té totalment capada aquesta possibilitat, la de fer-me fora. I per tant, durant aquests 4 anys, faré i desfaré el que em doni la gana. I quan vostè em digui, ho està fent molt malament, jo li diré, el juego democrático és que d'aquí 4 anys, escolti, no m'escolleixi, facin fora, i llavors ja em pagarà la indemnització. Això és el que passa en política. El que, no només els que governen, sinó tots els altres, tot el Parlament queda inamovible durant 4 anys. Tant si fan el que han dit que farien, com si no fan res...
Per remoure-ho, si tan malament ho fan, hi ha els mecanismes. Bueno, mocions de censura, clar.
Sí, però quan hi ha majories absolutes, la moció de censura no existeix.
Bueno, mocions de censura has de comptar amb la representativitat actual, no amb la...
A Madrid sí que hi ha majoria absoluta.
Ja hi, clar, jo no, però és el mateix, aquí, eh? És el mateix.
Jo no conec cap organització professional, i quan dic professional vull dir professional, d'aquesta que has de demostrar rendiment perquè et mantinguin, en que les revisions es facin de manera quadriana, tetranual o quadrianual, o com es digui, sinó que es fan trimestrals, semestrals o anuals. I si no fas la feina, t'ho diuen, t'avisen, et degraden o et fan fora. Sí. Ja sé que en el món, polític, on qui col·loca els que manen o no, no és el Consell d'Administració, sinó que és la Junta General, que aquestes són les grans perversions del sistema, la millor manera de que no passi res és magnificar tot el que pugui el problema, doncs això fa que, òbviament, no hi hagi flexibilitat. Jo crec que això és un problema, però que cada cop és més gros.
Que això passa a nivell de Catalunya, però a nivell d'Estat. És a dir, estem en un govern amb majoria absoluta que fa i desfà durant 4 anys, quan avui tothom entén o intueix de que no té aquest suport majoritari de l'electorat, però, en canvi, doncs, té la paella pel mànec. I et fa els pressupostos i et fa el repartiment del que vulguis i està doncs la llei d'educació i està fent totes les històries i tu estàs impotent. Tu pots fer una moció, però és que no la pots guanyar. Si tenen majoria absoluta,
no
guanyes.
Per tant, estem
lligats de mans i peus fins a les pròximes eleccions. Vull dir...
Però fixa't el sistema americà, on les eleccions són cada 2 anys, on tens el president, el Congrés i el Senat, on cada una de les cambres té els seus poders, i on quan el president o el Congrés ho fan malament, al cap de 2 anys tenen un toc d'atenció que els limita el seu poder d'actuació i que els fa rectificar. És perfecte, no ho crec, però és millor, és molt millor.
Ara fixeu-vos que amb aquesta situació que tots entenem que aquí doncs es veu que hi ha crisis doncs, del sistema de representació de partits i tal, tornem a estar sense posar damunt la taula la llei electoral, per exemple, perquè afavoreix i perquè només es fa en funció de la rendibilitat electoral que jo pugui treure amb el sistema doncs, que es pugui triar. I no canviem això, no hi ha ningú, és a dir, portem anys i panys posant-ho inclús als programes electorals. Parlem de programes electorals, la llei electoral figura en la majoria de programes de partit. I d'una manera, passarà una altra legislatura i tornarem a tenir la mateixa llei electoral que tots diem que no és correcte.
I que tots els partits prometen en campanya. Exacte. Que modificaran...
I després, aixequem, estava al programa, i això també hi era.
Cal fer una revolta? Cal fer una revolta, oi, Josep Maria?
Sí, moderació no, jo els volia preguntar per la moderació. No ha sortit en cap moment de la tertúlia. La paraula Pep, moderació...
Més moderat? Sí, sí, més moderat? En altres èpoques es cremava l'església.
Exacte. Si és el nostre problema. Si la moderació és el nostre problema. El seny és el nostre problema. No,
ha deixat... Seny i molt poca rauxa.
Sí, el seny està bé.
Ara molta rauxa.
Fer les coses meditades i pensades està molt bé, però cal fer-les. Ens quedem molt amb l'estadi de la reflexió, no? No, i actuarem o què?
Atrevim-nos a dir que aquí hi ha un moment determinat, és a dir, un mitjà de comunicació amb molta incidència a l'opinió pública i
l'avantguàrdia, ho dic,
per l'avantguàrdia. És a dir, que hi ha un moment determinat que va jugant amb segons quina línia editorial, doncs amb les reforç
del Rossell, aquesta, no?
I un moment determinat que fa un viratge i comença a elaborar un altre discurs i és capaç, imaginem-nos la força que tenen alguns mitjans, uns més que uns altres, de centrar això, que això centri els debats de les tertúlies, doncs les editorials, els comentaristes, etc, etc, no? És a dir, ara és el moment de plantejar-se la moderació. És a dir, moderació vol dir alerta als que reivindiquen, en aquest cas, doncs, tu hem d'anar directe doncs, a plantar-nos i la independència i el front i el xoc de trens i tal, alt. I a partir d'aquí tothom fa la frenada, però tothom. És a dir, tothom comença a dir, bueno, doncs, ja sortida d'una altra manera, però la moderació és un crit per mi polític, pactat amb no sé quins poders fàctics de Madrid.
Una habitació del Palas, jo crec.
Com?
Amb una habitació del Palas, no?
Diuen, sí.
El tio Calvo, que fa un sopar molt bo.
Que no he dit el nom avui, encara. Fa el Jordi Piella, que ja estaria aquí,
dient-ho tot. Però això inclús el discurs del president ahir. Feia unes declaracions que deia, bueno, i tal. També un discurs molt més moderat, el del Mas, de fa dos dies.
És que en el fons estava dient que ell és molt moderat i que el procés és moderat en aquests moments.
Ell contraposava la paraula moderació, normalitat. Aixequem la bandera de la normalitat, el que pretenem és el més normal del món. Cap excentricitat ni cap radicalitat. És poder votar i decidir el futur de Catalunya al servei dels 7,5 milions de catalans. Citació textual.
I jo crec que hem de ser radicals amb la defensa dels nostres drets. I el dret a decidir és un dret que tenim no només nosaltres, sinó que el té tot país democràtic, i per tant cal no exposar-lo amb naturalitat, sinó exigir-lo amb tota la radicalitat que calgui. Jo interpreto moderació amb clau política, i ho tradueixo, com comprar promeses buides per tal de que no passi res. I com que efectivament no passarà, sí que passa, els farmacèutics no cobraran. I aquest és una de les conseqüències de la moderació.
Escolti, Castanyada o Halloween avui?
Both.
Castanyada,
sí?
Per descomptat, home.
Has fet un esbufec?
Sí, perquè a mi em molesta, tu. Això també forma part...
Halloween?
Sí.
Perquè la castanyada és la que...
Aquesta mena de campanya, aquesta mena d'incidència d'una cultura...
Mira que tenim una cosa ben tradicional, que és la castanyada.
Que ens ve de fora.
Les castanyeres i les castanyes.
Per què ha de ser un o altre? Per què un o altre?
Sí, però fixa't
com... Perquè aquí ja tenim una nostra cultura.
Però no és el mateix, és a dir, no ens ve substituir una cosa que ja tenim.
Per què l'hem d'importar?
No, aquí el que hi ha és això, una cultura externa que t'arriba i que llavors té la capacitat. I jo vaig al dir, per exemple, i tot vestit doncs amb els símbols del Halloween i tal, i dius, escolta, tu, ho sento molt, però a les escoles i tal, es comença a introduir una cosa que dius, i per què hem de importar cap aquí?
I tan maco que eren les castanyeres, sí. I ara, bueno, els nanos que venen les castanyes fonamentalment, no?
Sí. Però importar cultura no està malament.
Cultura? Jo
amb el que potser no estic d'acord és amb...
Hollywood?
Són tradicions.
És Warner Bros.
Jo amb el que potser no estic d'acord és amb que sigui un o l'altre. Jo crec que poden conviure perfectament. Els nens poden disfressar-se, que s'ho passen bé, i anar per les cases demanant xutxes, i després fer una bona castanyada amb els amics a casa, no?
Però no em negaràs que aquí hi ha hagut doncs, uns interessos...
I tant, clar, clar.
I tal, però que està en ple doncs, de referents culturals, també.
S'ha de vendre, s'ha de vendre.
Que s'introdueix aquí. És a dir, aquest món globalitzat doncs, fa que això doncs, ja no hi hagi fronteres, no hi hagi, doncs, i compartim aquestes històries.
El que passa que el temps tampoc ajuda.
Jo faré castanyada.
Tu castanyada. De fet, hem parlat amb diverses pastisseries de Sant Cugat i han dit que la venda de panellets... No ha acabat d'arrencar.
Però no és per això.
Això no és un problema.
Pel temps, i per la crisi. Però clar, és que aquest temps que hem anat amb màniga curta fins fa dos dies, ara perquè ha començat a fer una mica de fred, però vaja.
No, jo encara vaig amb màniga curta.
No, tu sí, ja veig
sí,
que...
Estàs bo.
No, és que estem a 17-18 graus, que tampoc s'assusti ningú.
L'altre exemple...
Jo quan he marxat a casa estàvem a 12, Joan, i abans et sortit...
Però tu lleves molt d'hora, Josep Maria.
L'altre exemple de tradició importada, Sant Valentí, no?
Sant Valentí, que dius... Però, bueno, i parla més, si vols.
Compte que és el meu aniversari.
No, però que celebrem el teu aniversari, però no celebrem Sant Valentí, això. Sí, tenim molt clar, el proper dia de la tertúlia ho direm. I no hem parlat del Barça, eh? Dels diversos...
Del Messi.
Perquè, clar,
veu veure aquell jugador baixet que corria pel camp sense rumb ni estratègia i que s'havia ficat a la seva, que havia de ficar un gol per justificar la seva presència en l'11 inicial i va fer un partit, jo diria que penós.
Sí,
com es deia?
Sí.
Ara el matxacarem.
El gran Lionel.
Però... No, és el Messi, gran jugador, però que està en una baixa forma preocupant.
Bueno, ja està acabat, segur.
No, acabat no. Però que surti menys i que s'entreni més.
No, però aquí també hi ha un problema de canvi d'estratègia de joc i tal del nou entrenador. És a dir, aquí hi ha una altra història, vull dir que no, encara no s'ha modificat això, ja veurem doncs, com acabarà. Té l'avantatge de que va guanyant partits i va guanyant punts i, doncs, i encara
però
no hi ha...
Hi havia un altre baixet que va fer gols, no?, també.
El Neymar no ho va fer malament.
I l'Alexis, no.
Josep Maria, David i Joan, fins la setmana que ve i bona castanyada o bon Halloween.
Igualment,
que vagi bé.
Bona castanyada.